Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Era il·legal. La terrassa del Medusa Beach no tenia cap llicència d'activitat i no era transitable. És la conclusió del demolidor informe dels tècnics de l'Ajuntament de Palma sobre l'esfondrament que va causar 4 morts i 16 ferits dijous passat. Les causes de l'ensorrament apunten a una sobrecàrrega de pes provocada per unes obres irregulars i també per una sobrecàrrega de clients. En el moment del tràgic succés, hi havia una vintena de clients a la terrassa. El balde Javier Martínez ha explicat avui que posarà aquesta informació en coneixement de la policia i la fiscalia i que en cas d'obrir-se una causa penal, cort s'hi personarà.
Las obras no se pueden hacer obras ilegales. No se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad.
Tot això en una jornada la qual també està molt pendents d'un gran incendi declarat al Parc Natural de Salulfera entre Muro i Sapolda. Les flames ja han cremat 35 hectàrees de canyet, no hi ha cases afectades, però preocupa el vent que en dificulta les tasques d'extinció. Guillermo Ortego és al lloc de l'incendi. Bon dia, quina és la previsió?
Bon dia, Juan Luis. Millora la situació aquí, l'incendi de Salbufera de Mallorca declarat aquesta matinada. En aquests moments podem afirmar que ja no es veu fum i es comença a parlar de controlat. Un incendi que no ha deixat danys personals, com bé comentaves, però sí materials. El darrer balanç són entre 35 i 40 hectàrees de canyet cremades, el que s'ha obligat a evacuar una dotzena de cases per precaució. El vent és la principal preocupació en aquests moments, però segons el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, en les pròximes hores s'espera donar per estabilitzat.
A les 5 de l'hora baixa aquestes previsions de vent baixa, el vent és el principal incentivador del foc, i després la nit se preveu en calma. Les previsions que m'estan donant és que en les pròximes hores el foc podrà estar estabilitzat i després passaríem a la fase de control, que seria un poc més endavant.
De seguida tornem amb tu, Guillermo Ortego. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts 28 de maig. Ho feim amb Rafa Andrés, al control tècnic titulars. Titulars amb Carme Moreno, bon dia.
Bon dia.
A la crònica política, el decret de simplificació administrativa ha marcat la sessió plenària d'aquest dimarts al Parlament.
La norma s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de les Balears després d'aprovar-se al Consell de Govern de divendres. L'oposició ha acusat l'executiu de Proens d'aprovar una amnistia urbanística. El govern defensa que no afegirà més pressió sobre el territori perquè són cases ja construïdes.
I Espanya reconeix oficialment l'estat de Palestina.
En una declaració institucional, el president del govern, Pedro Sánchez, ha dit que l'objectiu de la decisió és que israelians i palestins aconsegueixin la pau. Després de l'anunci, Israel ha tornat a carregar contra Espanya. El ministre d'Afers Exteriors israelià acusa Sánchez de ser còmplice del genocidi jueu.
A les 2:30 serà temps per a la informació de cadascuna de les illes. A Mallorca, durant tot l'estiu, només els residents de Sol i Fornalutx podran accedir en cotxe a Vinyaraix. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí, això a causa de la massificació turística. L'Ajuntament de Sol ha decidit tancar a partir de dilluns els accessos per evitar que el llogaret es col·lapsi, ja que els carrers són molt estrets i no hi ha aparcament suficient. La mesura, de fet, ja s'aplicava els caps de setmana, ara s'amplia, però, a diari. Al llogaret hi resideixen actualment 130 persones, a les quals s'hi afegeixen els clients d'habitatges vacacionals que també tindran autorització per poder passar.
A Eivissa, el servei de digestiu de l'Hospital Can Mises funciona des de fa 2 anys en prop de la meitat dels facultatius de plantilla. Dels 7 que hi hauria de fer, són en torn de 4 els que fan feina. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El mes de maig són 1.746 els pacients que esperen una cita de digestiu a la sanitat pública de les Pitiuses i han d'esperar una mitjana de prop de 200 dies per veure aquests especialistes. L'àrea de salut explica que de les 7 places de facultatius que hi ha al servei des de fa 2 anys i per motius de reduccions de jornades funciona amb 4 metges i mig, i això s'ha de sumar que juny passat se'n va anar un altre digestòleg. Salut reconeix la difícil situació que viu viuen els pacients de digestiu, parla de situació heretada i de noves mesures com la cerca activa de professionals o derivacions a la sanitat privada a partir del juny per tractar de millorar les xifres d'espera dels usuaris del servei de digestiu de Can Mises.
I a Menorca, la gola del Parc Natural de Salofera d'Esgrau està seca, una situació poc habitual, però que no presenta un perill per a l'ecosistema. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia a tots. I això, la direcció del parc ha decidit obrir per primera vegada en dos anys les comportes que deixaran passar aigua de la mar. El nivell actualment de la gola està 15 centímetres per davall de la mar i el Consell està paral·lelament fent un estudi de diagnòstic per habilitar tres basses de recollida d'aigua de pluja a la zona del polígon industrial de Maó, que entre altres usos aportarien aigua a l'Albufera. El nivell adequat d'aigua en aquest indret protegit està entre els 30 centímetres per damunt del mar i 40 centímetres per davall. D'aquesta manera queden protegides les sargantanes autòctones que viuen en un dels illots de la llacuna.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Rafael Nadal s'acomiada de Roland Garró. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, ho fa segons ha dit orgullós d'haver-ho intentat. Nadal s'acomiada de París després d'encaixar contra Zverev la quarta derrota en 116 partits al torneig. Això sí, el manacorí no ha descartat tornar a Roland Garró l'any que ve. El Mallorca-Palma Futsal jugarà dijous a Jaén la classificació per a les semifinals del play-off pel títol. El conjunt mallorquí va empatar i la sèrie després de guanyar l'equip andalús per 5-4. I el somni de l'ascens a segona agafa força a Can Mises. L'afició de l'U d'Eivissa retira les primeres entrades i l'equip es prepara per jugar l'anada de la semifinal del play-off contra el Barça Atlètic, que es disputarà diumenge a casa a les 7:15 i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
Veiem que els bombers estan pendents de l'evolució del temps per intentar controlar l'incendi de Salbufera. Anem a veure com evolucionarà les pròximes hores. Marc Alentell, bon dia.
Continuem pendents del vent cap en el nord de Mallorca. Ara mateix a Salbufera tenim cots que no superen els 20-22 km per hora. Ja hem arribat als 35 km per hora durant el dematí i matinada. I per aquestes pròximes hores esperem que continuï fluixant i serà a partir d'aquesta pròxima nit quan aquest vent quedi en calma en aquest indret. Per tant, bones notícies en aquest aspecte. El manco pel que fa al vent, allà temperatures entorn dels 21-22 graus, la màxima no passarà d'aquest valor i aquesta pròxima nit el termòmetre davallarà fins als 14-15 graus. Per tant, la situació aquí s'ha d'anar tranquil·litzant i a la resta de l'arxipèlag també aquest vent anirà fluixant, ha arribat a superar els 50 km per hora cap a Menorca i a partir d'aquestes immediates hores també anirà a la baixa amb un capvespre marcat pel cel de sapat i pata de qualque nigut decoratiu. Encara xerrarem de forta maró cap en el nord i quimbonades que superaran encara els 2 metres i mig d'altura. Per demà, jornada de tranquil·litat, jornada en general de cel destapat, hi pot haver qualque nigut letal, però poqueta cosa, i temperatures que tenen tendència a pujar les màximes. I ho faran en el cas de Menorca i sobretot en el centre i nord de Mallorca, i demà xerrarem ja de vent en calma, amb embat a les hores centrals del dia i una situació marítima que també s'ha d'anar tranquil·litzant.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:08, la terrassa del Medusa Beach que es va esfondrar era il·legal. Així ho confirma l'informe que ha elaborat a l'Ajuntament de Palma, un informe que apunta que la terrassa d'aquest establiment que va passar per ull no tenia ni llicència urbanística ni d'activitats. El document ara es remetrà a la Fiscalia i la Policia Nacional. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ja ha avançat que a cort es personarà si s'obre una causa judicial per les presumptes irregularitats. A causa d'aquest accident, recordem-ho, moriren 4 persones i unes altres 16 resultaren ferides.
Al Manco, durant una dècada, la terrassa del Medusa Beach va funcionar de manera il·legal. El 2013 s'hi varen fer obres sense llicència i el 2023 la Inspecció Tècnica d'Edificis va emetre un informe desfavorable. Segons el batlle, els propietaris tenen l'obligació de millorar els defectes que detecta aquesta inspecció, però la propietat no va actuar i dijous passat hi va haver la desgràcia. Martínez ha detallat que, en canvi, la discoteca Cocorrico, ubicada al soterrani, sí que tenia llicència i també en tenia la planta baixa del Medusa Beach. L'Ajuntament també ha assegurat que per aquestes irregularitats la propietat fou sancionada.
Y la planta cubierta no dispone ni de licencia de actividad ni autorización para ocupar la terraza. El informe de obras indica que no hay solicitud de ninguna licencia de obras en la zona del derrumbe. De disciplina urbanística hay diferentes expedientes desde el año 2013.
El cap dels bombers de Palma, Eder García, ha explicat que la causa de l'accident és múltiple, el sobrepès dels materials de la terrassa i l'excés d'aforament. En el moment de l'accident hi havia 21 persones a la coberta, 12 d'elles estaven reunides a una taula sopant.
En esta obra se tuvo que o se rellenó con capa de mortero, unos 4 o 5 centímetros, la cubierta ya existente. Este es parte del sobrepeso. Y luego el día del accidente se le añadió una afluencia de personas importante, de unas 21. Esto sufrió una carga puntual, que la hipótesis principal es que punzonó la capa de compresión y provocó el derrumbe.
El Batle també ha fet una crida a la ciutadania perquè respeti les lleis i no faci obres sense permís.
Para lanzar este mensaje a propietarios, a inquilinos, a explotadores de cualquier tipo de licencia, sobre todo en locales de pública concurrencia, instarle a que hagan lo que tienen que hacer, que es cumplir con las leyes, cumplir con las normas, y no se pueden realizar obras ilegales, no se pueden llevar a cabo actividades no permitidas sin licencia.
El Batle ha defensat la feina que fan els funcionaris de cort per controlar les irregularitats en les llicències. Tot i l'accident del Medusa Beach, no reforçarà la vigilància.
2:11, ho dèiem també a l'inici de l'informatiu, estan pendents d'un gran incendi que crema des de les 4 de la matinada al Parc Natural de Salofera entre Muro i Sa Pobla. Les flames ja han calcinat de més 35 hectàrees de canyet i s'han hagut d'evacuar una dotzena de cases de camp, això sí, per precaució. Guillermo Ortego, bon dia. Quina és la situació ara mateix en aquest punt?
Bon dia, Juan Luigido. Millora favorablement, evoluciona de manera correcta, positiva. L'incendi és a l'Albufera de Mallorca, declarat aquesta matinada, que, com hem comentat, no ha causat danys materials, vull dir, no ha causat danys personals, sí materials, i els serveis d'emergències encara no volen parlar de que estigui estabilitzat, que estigui controlat, però sí que podem afirmar que des de la nostra posició ja no es veu fum, per tant, com dèiem, evoluciona favorablement aquest incendi. El darrer balanç, segons el conseller, són entre 35 i 40 hectàrees de canyet cremat, el que ha obligat a evacuar una dotzena de cases per precaució, perquè, com deia, no hi ha hagut danys personals. El vent és la principal preocupació a aquesta hora, però, segons el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, en les pròximes hores confia, espera poder donar-lo per estabilitzat.
A les 5 de l'hora baixa, aquestes previsions de vent baixa, el vent és el principal incentivador del foc, i després la nit se preveu en calma. Les previsions que m'estan donant és que en les pròximes hores el foc podrà estar estabilitzat i després passaríem a la fase de control, que seria un poc més endavant.
A l'incendi treballen prop d'un centenar de persones, entre l'Ivanat i els bombers de Mallorca, i també en aquests moments estaven actuant dos helicòpters de les 7 mitjans aeris que han fet feina, que han participat durant tot el matí en l'extinció d'aquest incendi. Escoltam a Juan Domingo, que és tècnic de gestió forestal de l'Ivanat.
Hem controlat el cap i el flanc dret, però el flanc esquerre està descontrolat. Principalment estem actuant amb mitjans aeris i recolzats amb brigades terrestres. Per una banda, cap, flanc esquerre, i per altra banda, de cua cap a cap, per el flanc esquerre també.
Aquesta és la darrera hora, Juan Luis, des d'aquí, de Salofera de Mallorca. Comentar que aquest incendi evoluciona favorablement, que ja no es veu fum, que encara no es vol parlar de que està controlat i que en previsió del vent, damunt les 5 o les 6 del capvespre, s'espera donar ja per controlat i per estabilitzat.
Aquesta és la situació a Salofera d'un incendi que s'ha declarat al voltant de les 4 de la matinada. Carme, els veïnats se n'han rebut l'avís.
Sí, han hagut de sortir corrents de casa intentant salvar també els seus animals.
Estem dormint i ens han cridat fuego, 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 i han sortit corrents.
Tenim un galliner, tenim gallines i tenim els canets. Han tingut que sortir els canets aviat i corregent i tal, per mort de que ens han avisat, i des de les 5 de matí d'un de fora ens els canets aquí en els cotxos i, bueno, esperam que m'ho diuen.
Alguns veïnats denuncien que la zona està molt bruta.
Hi ha moltes canyes verdes, moltes taprolites, hi ha coses... perquè els temps de fa molts anys cada any la feineta a la bufera, s'acaben pinyet per fer paper i feien coses de queixa, però ara no se fa res. Ja tot és brut i em pega foc. S'atura quan se vol aturar. No hi ha avions, ni aigua, ni res cultura, ni res.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i quart, això que sentiu és la policia intentant apavigar els ànims a la barriada palmesana de Songoldeu. Això després de produir-se una autèntica batalla campal entre una cinquantena de persones. Hi ha quatre ferits, cap de gravetat. Segons els veïnats, l'atropellament d'un nin al carrer Indalecio Prieto ha estat el detonant d'aquesta brega entre dos bàndols. Ara la policia treballa a la identificació dels agressors i les persones que varen participar en els aldarulls.
Els fets varen ocórrer a prop de les 8 del vespre quan els autors de l'atropellament varen ser agredits pels familiars de la víctima. Aquests varen córrer per refugiar-se als seus domicilis i en poc temps un grup de familiars i amics armats amb pals i navalles varen anar a cercar-los. Hi varen intervenir Policia Nacional, ambulàncies i bombers, també dos cotxes de la policia local que varen ser atacats i fins i tot intentaren tombar-los amb els agents a dins. És per això que es varen reclamar la presència totes les unitats disponibles de policia i un centenar d'agents varen prendre literalment els carrers afectats.
I atenció a aquesta notícia, un pare denuncia davant la Guàrdia Civil una agressió contra la intimitat i escarni públic al seu fill de 15 anys. El menor va ser gravat per un altre jugador, un company d'equip a major d'edat del seu equip, el juvenil de la S de Formentera, mentre feia les seves necessitats al bany. Després, les imatges es varen difondre. Ens ho conta l'Ena Trinitat.
El club ha condemnat els fets, ha mostrat el seu suport a la víctima i ha expulsat l'entrenador. Els dos jugadors implicats en la gravació i difusió de les imatges, tots dos de 18 anys, estan apartats temporalment en espera que resolgui el cas que la família de la víctima ha denunciat davant la Guàrdia Civil. Els fets varen succeir el passat 4 de maig en un partit de l'equip juvenil de l'S de Formentera a Menorca. Ho explica Daniel Ventura, pare de la víctima.
Va passar el mòbil per dalt la porta, el va gravar, li va ensenyar a l'entrenador, i l'entrenador creu que li va dir que era molt graciós el vídeo, saps? I que el volia que li passés el vídeo pel grup del WhatsApp, que el volia incloure en un recopilatori que estaven fent de tot l'any. El va posant allà, tots els jugadors van començar a agafar el vídeo, tu el vídeo el pots parar, el mous, hi ha moments que es veuen parts íntimes i coses, pues tots a parar-lo, ampliar, pues, bueno, compartir la foto, un altre va fer un sticker.
El pare va demanar que es retirés el vídeo. El dia 6 de maig, en veure que cap responsable del club es va interessar per la víctima ni es va disculpar, va denunciar els fets davant la Guàrdia Civil.
Personar-nos i depurar responsabilitats hasta el que fa falta. Jugadors, entrenadors, responsable de futbol base i el club com responsable de civils subsidiaris i fa falta si arriba. Això ja ho decidiran els experts en lleis.
El que vol és que fets com aquest no es tornin a repetir.
I Menorca registra un cas de violència de gènere cada dia. Així ho revelen les dades del Consell General del Poder Judicial. El 2023 es van acreditar 349 casos, que són pràcticament els mateixos que l'any anterior. Les xifres demostren una tendència a l'alça d'aquesta xacra. Axel Camarasa.
Un dels darrers casos de maltractament s'ha produït fa poc més d'una setmana a Es Migjorn Gran. Un home ha estat condemnat per un delicte de lesions a la seva dona. Segons la sentència judicial, l'home va arribar de matinada i es va iniciar aleshores una discussió amb la seva parella. L'acusat, amb voluntat de fer-li mal, la va agafar amb força i la va sacsejar fins que va caure en terra. A conseqüència dels cops, la víctima presenta hematomes als dos braços, al tòrax, al pit i també a les dues cames, tant a la seva part superior com inferior. L'acusat s'ha declarat culpable en el judici ràpid celebrat la setmana passada i se l'ha condemnat a 37 dies de serveis a la comunitat, una ordre d'allunyament de la víctima de 16 mesos i una indemnització de 150 euros. La víctima, per la seva banda, està actualment a una casa d'acollida del Consell Insular. A Menorca hi ha hores d'ara 185 casos actius al sistema de protecció policial de dones víctimes de violència de gènere, 5 de les quals considerades del risc, cap de risc extrem.
Obrim plana política. El butlletí oficial de les Illes Balears s'ha publicat ja avui el decret de llei de mesures urgents per a la simplificació administrativa. Una norma que modifica una cinquantena de normes amb l'objectiu, entre d'altres, de millorar els serveis a la ciutadania i incrementar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió administrativa.
Amb l'entrada en vigor d'aquest decret s'aprova, entre d'altres, la suspensió de la Comissió de Medi Ambient efectiva a partir d'ara mateix. S'inclou la possibilitat que empreses privades puguin fer la inspecció tècnica de vehicles o la tramitació de llicències urbanístiques. I una de les mesures més controvertides del decret, es dona llum verda a la legalització de cases il·legals en sòl rústic.
I del decret de simplificació administrativa ha esquitxat avui pràcticament a tota la sessió de control al govern. S'hi han fet nombroses referències durant un ple del Parlament en què també ha estat molt present la manifestació per un habitatge digne i el malestar ciutadà per mort de la saturació turística. Parlament, Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El govern defensa que no afegirà més pressió sobre el territori aquesta legalització de cases en rústic perquè són habitatges ja construïts i admet que no ajudarà a pal·liar els problemes d'habitatge perquè la majoria ja estan habitades. En aquests casos, defensa l'executiu, la legalització anirà acompanyada d'una millora de la seguretat i la sostenibilitat. Un dels afrontaments en relació amb el decret de simplificació administrativa durant el ple d'avui ha estat entre la diputada socialista Pilar Costa i el vicepresident Antoni Costa.
On són els seus estudis de càrrega, senyor Costa, per aprovar aquest decret llei? A on estan cerdades que ratifiquen que és una mesura sostenible legalitzar xalets i legalitzar piscines? De què mos serviran els estudis de càrrega a les platges si legalitzen els aparcaments a les portes de totes les platges a les que, a més, els seus companys de govern mos diuen que no hi podem anar ni en el juliol ni en el mes d'agost?
Quantes més preguntes em fan sobre simplificació administrativa després de 8 anys de fer exactament el contrari, més convençut estic de que és una mesura encertadíssima. Com més intenten demostrar, quan més intenten desmuntar aquest decret, més convençut estic de que anem en sa bona direcció.
En aquest cas era la diputada socialista Mercedes Garrido. També la presidenta del govern, Marga Provenç, ha defensat el decret a preguntes de l'oposició.
No contribuirà a augmentar ni un pam la pressió sobre el territori, ni tampoc la massificació. Aquesta mesura no és només per la majoria de ciutadans d'aquestes illes que varen votar canvi, que varen votar el Partit Popular. És una mesura transversal i demandada per moltes persones, moltes de les quals el varen votar vostè.
Era la resposta de Provenç dels portavús de Més per Menorca, Josep Castells, i de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, que han criticat durament el decret de simplificació.
Els que fan les coses bé, uns beneïts. Els que fan les coses malament, tard o d'hora, veuran legalitzat i obtindran un gran benefici de la seva infracció.
I les piscines és una condició indispensable, perquè vostè també les arregla. I aquestes piscines que serviran per augmentar la plusvàlua si aquestes cases se venen?
L'oposició, Aina, ha dit al ple també algunes de les reivindicacions de la massiva manifestació de dissabte a Palma per un habitatge digne.
El grup socialista, per exemple, li ha demanat a la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, que apliqui la llei estatal, avalada recentment pel Tribunal Constitucional, i que posi un topall al lloguer. Però Vidal es manté ferma en el seu rebuig a aplicar aquesta normativa. L'enfrontament dialèctic entre la presidenta Provenç i el portaveu socialista, Iago Negreuela, ha estat avui arran de la sostenibilitat turística.
Haríamos propuestas si nos dejase hablar en esa mesa y no diciendo que los partidos políticos democráticamente elegidos no deberíamos hablar ese día en esa mesa. Dijeron no a la ley de cambio climático. Dijeron no a las ayudas europeas que ahora están diciendo que están agilizando. Dijeron que no a las ayudas del impuesto de turismo sostenible para agua porque ustedes votaron que no.
Pero es que vostès no tenen cap credibilitat. Vostès se manifesten pels trens de Llevant quan no han fet ni un metro de via. Vostès se manifesten per la llengua quan mai la llengua havia patit tant de retrocés com els darrers 8 anys. Vostès se manifesten contra la seva saturació turística deguda a la manca de gestió i a la manca d'inversió en infraestructures, també en infraestructures hídriques i mediambientals.
A hores d'ara el ple vota la proposició no de llei de Més per Mallorca que té per objectiu, pretén posar límits a l'entrada de turistes via els aeroports. Des del penúltim ple, el penúltim punt d'un ple durant el qual s'ha anunciat que Salut auditarà externament els contractes d'emergència de fins a 100.000 euros fins en pandèmia.
Eleccions Europees 2024. Diari de campanya.
2:24. A continuació us oferim tota la informació corresponent a la campanya electoral de les eleccions europees de dia 9 de juny. La distribució i els temps d'aquestes informacions s'han fixat segons els criteris que estableix la normativa electoral i no d'acord amb criteris periodístics.
La candidata socialista al Parlament Europeu, Alicia Homs, ha explicat avui a Palma les propostes del PSOE per a la gent gran.
I mereixen poder viure en un estat de benestar i en unes condicions dignes fins al final dels seus dies. No? Per tant, apostam per seguir protegint en aquesta generació que tant ens ha donat i que tant té per donar-nos i que ensenyar-nos encara a dia d'avui.
Acompanyada per la secretària general del partit a Mallorca, Catalina Cladera, Alicia Homs s'ha reunit avui amb l'associació per parlar de les polítiques d'atenció i també de protecció.
Duim una proposta que és una estratègia precisament per la gent gran, per poder evitar situacions que han vist durant la pandèmia, però que evidentment fa molts anys que passen, que com pot ser la soledat no desitjada, que viuen moltíssimes persones majors. També amb el tema de les transformacions digital i verda, que puguin seguir, no?, formant-se i que puguin pues, apostar per aquest model i que siguin part, no?, també d'aquesta transició.
El grup socialista vol que es tingui en compte la situació de vulnerabilitat i es tinguin en compte mesures per donar, diuen, una millor qualitat de vida a les persones grans.
La candidata del Partit Popular, Rosa Estaràs, s'ha compromès a seguir treballant en l'accessibilitat i inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida per garantir la igualtat d'oportunitats. La Popular ha recordat que l'Estratègia Europea de la Discapacitat es va aprovar gràcies als vots del Partit Popular i en contra de Podem i Vox. Ha estat durant una trobada a Palma amb els representants de les entitats del sector.
Per jo és una prioritat, serà el primer que faré quan arribi allà, aconseguir que totes aquestes aprovacions que han fet de cuidados, d'Estratègia Europea de Discapacitat, de Targeta, d'Estratègia Europea d'Igualtat, de lluita contra la violència i contra les dones perquè elles són prioritàriament víctimes, doncs tot això se desplegui i anem a per més.
El candidat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha proposat la creació d'una agència europea de la discapacitat que tingui un fons i una estructura suficients per engegar polítiques públiques a mitjà i a llarg termini.
Y que nos hemos comprometido aquí en la Fundación 11 a liderar en la próxima legislatura, que es la necesidad de crear una agencia europea de la discapacidad. Es muy importante que haya una agencia europea que sea capaz de centrar una parte del ámbito legislativo, pero también reflexivo, de aquello que necesitan las personas con discapacidad.
La número 8 de la llista de Sumar per a les eleccions europees, Marga Ferrer, ha escenificat a les Balears el seu suport a les cuidadores a domicili que han convocat una vaga a Eivissa. Assegura que en una societat feminista que avança, Europa ha de cuidar els que cuiden. Ferrer ha defensat també una Europa de pau.
A las mujeres de servicio doméstico que están en una situación absolutamente lamentable. ¿Cómo no podemos cuidar a quien nos cuidan? Esa es parte de la batalla que tenemos también en Europa. Está todo unido.
A l'acte d'avui han acompanyat Ferrer els candidats a les eleccions europees Juanjo Martínez i Borja Crucelaegui.
A las mujeres de servicio doméstico que están en una situación absolutamente lamentable. ¿Cómo no podemos cuidar a quien nos cuidan? Esa es parte de la batalla que tenemos también en Europa. Está todo unido.
El cap de llista de Vox, Jorge Buxadé, ha defensat avui en un berenar informatiu la necessitat que es produeixi un canvi de rumb a la Comissió Europea i a les polítiques comunitàries.
Corremos el riesgo real de que la agricultura europea desaparezca, de que la ganadería en Europa desaparezca, de que nuestro sector pesquero sea absolutamente barrido de la competencia internacional y de que nuestra industria se limite solo a la industria climáticamente neutra, es decir, a la no industria.
El candidat del PIB proposta per les Illes al Parlament Europeu, Jordi Prunés, s'ha compromès amb els pescadors que, si arriba a Europa, intentarà impulsar una normativa perquè el peix que procedeix de països no comunitaris compleixi les mateixes exigències que s'imposa al peix de la flota balear.
Fonamental perquè el sector pesquer de les Illes Balears té uns problemes, uns desavantatges per fet insular, que fa que el sector pesquer d'aquí estigui en risc.
Eleccions Europees 2024. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Amb la informació electoral arribarem a les 2:30, moment ara, per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Olivia Navarro.
Les 2:30, bon dia, continuem a IB3 Ràdio i continuem, ja sabem, molt pendents d'aquest incendi que des d'aquesta passada matinada crema fins ara 35 hectàrees de canyetes Salbufera. Una desena de cases han estat, a més, desallotjades per precaució. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. El foc té un front únic i s'ha expandit molt ràpidament a causa del vent de gregal que afecta la zona. La previsió és que a partir de les 5 de l'hora baixa afluixi i, per tant, es pugui donar ja per estabilitzat i, posteriorment, per controlat. En aquest moment, l'operatiu, a més de 40 efectius, fan feina en dos camins per establir-los com a tallafocs d'aquest incendi.
En uns minuts connectant de nou amb aquest punt, amb Salbufera, avui però també vos explicam que la Federació de Veïns de Palma demana a l'Ajuntament més controls de llicències d'activitat i d'obres per evitar desgràcies com la del Medusa Beach.
La presidenta de l'entitat, Maribel Alcarat, denuncia que hi ha altres establiments de zones com la platja de Palma, el passeig marítim, el Terreno, Santa Catalina o Llonguet, on també es produeixen irregularitats.
Durant tot l'estiu, només els residents de Sóller i Fornalutx podran accedir en cotxe a Viniraix.
L'Ajuntament ha decidit tancar a partir de dilluns els accessos per evitar que el llogaret es col·lapsi, ja que els carrets són molt estrets i no hi ha aparcament suficient. La mesura ja s'aplicava els caps de setmana i ara s'amplia a tots els dies.
De tot en parlem en els propers minuts. Abans, però, com sempre, informació de servei, com es circula per les principals carreteres de Mallorca. Caidó, per saber-ho, connectem amb la sala de gestió del trànsit de la DGT. Xusa Fernández, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs en aquestes hores destacam la via de cintura en sentit aeroport, en el qual trobarem densitat de trànsit alta entre les sortides cap a l'estadi de Son Moix fins a la sortida cap al polígon de Sant Castelló. Per altra banda, s'arribada en aquesta via de cintura, però des del túnel de Gènova també té complicacions. A l'autopista de Llucmajor també trobarem densitat alta de trànsit en sentit cap a Palma a l'altura de Sonoms. És tot pel moment, bon dia.
Rafa Andrés, al control tècnic, fem una pausa i continuem.
Arriba la segona edició del primer festival per a famílies de Mallorca, Tribu Fest, dissabte 1 de juny al Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Vine a gaudir-ne amb els més menuts de la casa i tota la família. Des de les 11 del matí, amb les actuacions de The Tiets, L.A. en banda, Xiula, Reggae per Xics, entre d'altres. A més, un munt d'activitats, tallers creatius, cirbobé, contacontes, food trucks. Vine a passar tot el dia al Tribu Fest, dissabte 1 de juny a Felanitx. Venda d'entrades a tribufest.com.
Cansat dels dilluns grisos i avorrits? Doncs això s'ha acabat. Vine el dilluns locos de Descanshop i emporta gratis un edredó per la compra del teu matalàs. Dilluns locos. Vine els dilluns locos de Descanshop i fes dels teus dilluns el millor dia de la setmana. Descanshop.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Les 2 i gairebé 34 minuts del matí, del migdia, en aquest cas, ja ho dèiem, primera aturada informativa a Salbufera, on aquesta matinada s'ha produït un incendi que encara a aquesta hora no ha estat estabilitzat. I donem ja fins a aquest punt, allà s'hi troba Guillermo Ortego. Guillermo, bon dia, quina és la darrera hora?
Bon dia, Ido. Bones notícies, Olivia, perquè fa només 4 minuts, a les 2:30, s'acaba de donar per estabilitzat aquest incendi. Ja no hi ha fum i tampoc es veuen els 7 mitjans aeris que durant tot el matí han fet feina a la zona per mirar de controlar aquest incendi. Com dèiem, s'acaba de donar per estabilitzar fa només uns minuts i ara en aquest moment s'estan alliberant els efectius dels bombers de Mallorca, quedant només brigades per feines de ramat. En total, s'han cremat 50,4 hectàrees de canyet i es preveu donar per extingit entre avui i demà en funció de l'evolució del vent. Com hem comentat, no hi ha hagut danys personals, sí danys materials, escoltar amb alguns dels veïnats que s'han hagut de mobilitzar durant aquestes hores. Fins a 12 cases han hagut de ser evacuades per precaució.
Estem dormint i ens han cridat fuego, fuego, fuego i han sortit corrents.
Tenim un galliner, tenim gallines i tenim escanets. Han tingut que sortir els escanets aviat i corregent i tal, per mort de que ens han avisat i des de les 5 de matí d'un de fora, en els cans aquí, en els cotxes i, bueno, esperament que m'ho diuen.
Per tant, aquesta és la darrera hora estabilitzat ja l'incendi que és l'Albufera de Mallorca. 50,4 hectàrees cremades i, en principi, es preveu donar per extingit entre avui o demà en funció del vent.
Gràcies, Guillem Ortego. I d'aquesta és la darrera hora que ens arriba en directe des de l'Albufera. Aquesta bona notícia ja s'ha pogut donar, per tant, per estabilitzat aquest incendi que s'ha començat aquesta matinada. En total, de moment, i segons aquest balanç que ens acaba de comunicar Guillem Ortego, s'han cremat més de 50 hectàrees de canyet. És la darrera hora que ens arriba des de l'Albufera.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I anem amb més qüestions que també marquen l'actualitat aquest dimarts. Parlem de la Federació de Veïns de Palma perquè demana a l'Ajuntament més controls de llicència d'activitats i d'obres per evitar desgràcies com la del Medusa Beach, on el passat dijous moriren 4 persones i altres 16 resultaren ferides. És per això que l'entitat ha reclamat acord que convoqui pel pròxim mes de juny la Mesa de la Convivència.
La presidenta de la Federació de Veïns de Palma, Maribel Alcaraz, denuncia que hi ha establiments de zones com la platja de Palma, el Passeig Marítim, el Terreno, Santa Catalina o Joncat, on també es produeixen irregularitats. És per això que en la Mesa de Convivència reclamarà acord que posi en marxa als establiments un codi QR, a través dels quals els negocis hauran d'informar sobre aforaments, horaris i llicències que tenen en vigor. Són declaracions als micròfons d'aquesta casa.
Bé, és un problema de l'ambient general que se genera, no? I d'una sensació que quan estem parlant d'oci, com que parlem de negoci, doncs hi ha una impunitat absoluta, perquè el guany és el guany, la pela és la pela, el turista ha de tenir tot el que vol i no se posa, no s'estan fent les coses com toca des de fa molt temps.
Després de la tragèdia del Medusa Beach, Corten no farà un reforç extra de la vigilància dels establiments. El Bala de Palma, Jaime Martínez, sí que ha explicat que, com és habitual, es faran inspeccions globals a la platja de Palma i al Passeig Marítim.
Aquí la reflexió que sí que podem fer és volver a reiterar la necessitat de que haya un projecte de futur en totes aquestes zones turístiques madures. Usted sabe que nosotros hemos reclamado pues continuamente que por parte del Estado también se declare pues un o se cree un comisionado de rehabilitación de zonas turísticas maduras.
Martínez ha defensat també la tasca dels funcionaris de Cort que vetllen per les llicències d'obra i d'activitat. A Urbanisme hi ha 6 zeladors i 5 funcionaris es dediquen a controlar les llicències d'activitat.
Bé, més qüestions. Parlen de massificació turística o de les mesures que s'apliquen, almenys mesures pal·liatives per les conseqüències negatives que té aquesta situació en alguns indrets. Atenció a aquesta. Durant tot l'estiu, només els residents de Sóller i de Fornalutx podran accedir en cotxe a Vinyeraix. L'Ajuntament ha decidit tancar els accessos per evitar que el llogaret es col·lapsi, ja que els carrers són molt estrets i no hi ha aparcament suficient per a tothom. La mesura ja s'aplicava els caps de setmana, però ara s'amplia a tots els dies.
Sí, a partir de dilluns només els residents podran accedir en cotxe a Vinyeraix. El consistori ha fet cas a les peticions dels veïnats que es queixen del col·lapse que pateix el llogaret. Hi ha poc aparcament i els carrers són estrets i de doble sentit, una combinació que genera caos en temporada alta.
Aquí pensa que s'ajunten, si els carrers circulen per ser banda, per muntir per avall, hi ha un cacà, un bescotxo de percat i un altre que pugui, un altre que davalla. És un caos circulatori. Però tenim el que tenim també, els cotxos han crescut i els carrers no.
Aquí el problema és l'aparcament, perquè aquí els residents i tots no tenim ni per aparcar.
Fins ara la restricció s'aplicava els caps de setmana i a partir del juny serà tots els dies. Carles Darder és el primer tinent de Bala de Solla.
Ara està només el fin de setmana i els festius i a partir de dilluns, dia 3, pues ja quedarà posat de manera fixa cada dia, acompanyat de mesures de policia. Com són les mesures de policia? Segons que un disc, molt de pizza el salten i d'aquesta manera el que farà la policia serà vigilar que s'acomplesqui aquest compliment de la senyalització.
Al llogaret hi resideixen actualment 130 persones, a les quals s'afegeixen els clients d'habitatges vacacionals que també tindran autorització per passar.
I més qüestions. El GOU demana la clausura immediata de l'aparcament il·legal de la platja de Cala Llombards. De fet, l'entitat ja va denunciar fa 2 anys les diferents administracions que aquesta àrea on estacionen els vehicles està dins domini públic maritimoterrestre i dins una àrea de protecció de riscos per inundacions i, per tant, no pot habilitar-se com a pàrquing. De moment, però, ningú ha fet res al respecte.
Segons explica el GOU, a la platja es localitza una zona coberta per vegetació d'una amb presència d'espècies que reben impactes greus. De fet, el 2018, bona part de la zona va ser arrasada completament amb maquinària, uns fets també denunciats per l'entitat en el seu moment. Sortosament, la posterior delimitació d'una zona de protecció va possibilitar la recuperació de bona part de l'àrea afectada, tot i el manteniment de la zona d'aparcament impedeix que la recuperació s'estengui més enllà. Ja el 2022, la demarcació de costes va reconèixer que el terreny no podia convertir-se en aparcament i va estar a tancar-lo. Ara, però, tot i que han passat 2 anys, la situació no ha variat, ni l'aparcament ha estat clausurat, ni s'han retirat els elements de senyalització.
I no deixem de parlar de vehicles. El Consell de Mallorca defensa que privatitzar part del servei d'ITV permetrà agilitar la concessió de cites. Ara, les llistes d'espera superen els 4 mesos per particulars. L'administració, però, vol parlar de model mix de gestió de les 5 estacions que ara hi ha a Mallorca. Ho podran fer si s'emparen en el decret d'agilització administrativa que va aprovar divendres passat el govern i que, per cert, avui ja s'ha publicat al BOIP.
S'haurà d'aprovar un nou reglament que permetrà que empreses privades, prèviament homologades i amb un preu reglat, puguin fer les inspeccions. Així ho explica Rafael Gelabert, director insular d'Infraestructures i Mobilitat.
Permetrà aquest nou model i amb aquest possible nou model de gestió farem feina de forma conjunta amb el govern i el Consell per redactar aquest reglament que serà el que marcarà les instruccions de com se poden obrir aquestes noves estacions que haurà a disposició del ciutadà per reduir, com dèiem, aquesta llista d'espera.
I l'Associació Vianants de Mallorca i la FAPA demanen més seguretat viària en entorns escolars. Això després de l'atropellament ahir d'un infant de 12 anys que sortia d'escola a Palma. El nen es troba en estat greu, segons va informar la policia, però no estem per la seva vida. El fet és que, segons el comunicat policial, tot apunta que el petit hauria travessat un semàfor en vermell, però les dues associacions demanen no criminalitzar ni culpabilitzar un menor que per la seva edat es pot distreure amb facilitat.
El problema de tot plegat és que a l'entorn de l'escola els cotxes poden circular fins a 40 km per hora, una velocitat excessiva i insegura pels vianants, especialment si es tracta d'infants. De fet, d'aquesta velocitat qualsevol atropellament és greu i la probabilitat de sobreviure és només del 50%, i encara que se sobrevisqui a l'impacte, aquest pot deixar lesions que acompanyen a la víctima de per vida. Per això, tant la FAPA com els vianants a Mallorca volen demanar una reunió amb l'Ajuntament per establir entorns escolars segurs i saludables en els quals anar a peu o en bicicleta no impliqui cap risc. Sònia Hickey és la portaveu de Vianants Mallorca.
D'una banda, hem de fer una cridada a la societat i als mitjans perquè no facin culpable a una víctima d'atropellament, en aquest cas un al·lot de 12 anys que sortia de l'escola, perquè té dret a equivocar-se. D'una altra banda, hem de dir que l'Ajuntament té una gran part de responsabilitat per permetre velocitats com la de 40 km per hora, que són massa perilloses pels carrers que estan aferrats a les escoles.
I primer va ser Costitx, després d'allà a Porto Colom, i ara és el torn de Porreres. Dissabte acollirà la 5a edició del Raïm Wine Festival, organitzada per Vi de la Terra de Mallorca. És una trobada que va néixer l'any 2002 i en el qual el vi, la música i la gastronomia van de la mà per oferir una nit màgica en un entorn privilegiat.
En aquesta nova edició, el lloc escollit és l'Oratori de Sant Felip Neri, un dels espais més emblemàtics del municipi. El festival obrirà les portes a les 6 de l'hora baixa i s'allargarà fins a les 2 de la matinada amb aforament limitat. Xisca Mora, Batlessa de Porreres.
serà un verdader aparador de promoció d'un producte local com és el vi, i que ho faci i ho organitzi Vida la Terra, doncs ens dona una certificació de garantia de que l'esdeveniment serà d'èxit, acompanyat sempre de gastronomia, de producte local i de música, que això ja és el millor acompanyament que hi pot haver.
Monkey Doo, Cacao i Aina Los Angeles posaran la banda sonora a l'esdeveniment, on enguany hi participen 9 cellers.
Amb aquesta informació arribem a les 2:45. Ja sabeu que continua, com sempre, tota l'actualitat a IB3 Ràdio, ara de la mà de la crònica esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps per a la informació esportiva a IB3 Ràdio. Rafael Nadal s'ha convidat de Roland Garros a la primera ronda, però no descarta tornar al Gran Slam francès l'any que ve. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el manacorí va dir adeu tot just a començar el torneig després de perdre per 3-16-0, 6-3, 7-6 i 6-3 contra Alexander Zverev, segurament el tenista més en forma del moment. Ovacionat per la Philippe Chatrier, així s'acabava el camí del manacorí aquesta edició del seu Gran Slam predilecte. Ho fa, s'acomiada orgullós d'haver-ho intentat. Sentim Rafael Nadal.
La satisfacció personal és algo que va per damunt de qualsevol títol, no? Satisfacció personal d'haver fet el que s'ha pogut per donar-me oportunitats i per poder estar tots en aquests puestos, no? Al final, és que a mi era difícil, el més fàcil probablement era l'altre, però bueno, crec que jo he estat capaç d'assumir el repte i passar per damunt molt de moments difícils.
Això sí, Rafael Nadal no ha deixat clar que hagi estat la seva darrera participació al torneig, que ha guanyat 14 vegades.
El que passarà el dia de demà, pues, no ho sé, però si ha estat la darrera vegada estic totalment en pau i satisfet de tot, i si no ho ha estat, pues, volen que passi el dia de demà.
I amb aquest escenari, Nadal confia arribar amb opcions de seguir competint als Jocs Olímpics d'aquest estiu, que precisament se celebren a París.
Yo confío en llegar bien preparado. Lo que pasa es que en los Juegos Olímpicos estaré en la misma situación que aquí. Voy a salir a jugar aquí en primera ronda y me puede tocar cualquiera en primera ronda también, ¿no? O sea que estamos en una situación que es completamente diferente de lo que hemos vivido el resto de mi carrera, más allá de todos los problemas que haya podido tener. Si sigo llegando en unas condiciones físicas óptimas, ojalá un poquito mejores que las de hoy, y habiendo sentido que llevo un mes y medio más de confianza, de entrenamientos, pues vendré aquí a disfrutar los Juegos Olímpicos.
Idò, Rafael Nadal, que s'acomiada de París, i d'aquí un minut està previst que comenci el debut de Jaume Monal, el tenista de Santanyí, s'enfronta al també espanyol Bautista Agut.
Parlant de futbol sala, perquè el Mallorca Palma Futsal es jugarà dijous a Jaén la classificació per a les semifinals del playoff pel títol.
El Olivo Arena de Jaén serà l'escenari del tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de Lliga, després de la gran victòria del conjunt mallorquí per 5-4 al segon partit de la sèrie disputat a Nita Son Moix. Dos gols de Clever, dos d'Ernesto i un de Neguinho donaren el triomf al conjunt palmesà, que empata a un l'eliminatòria. Sentim el que deia després d'aquesta victòria clau el tècnic del Mallorca Palma, Antonio Vadillo.
Al final yo creo que el himno de dos goles y poder defender pues esta renta, ¿no? Al final sufrido con la última tarjeta amarilla y expulsión de Neguinho. Pero bueno, al final Jaén es un grandísimo equipo que domina muchos aspectos del juego y ahora juega pues a disputar este último punto.
I amb el xiulet final va esclatar la tensió que s'arrossegava des del primer partit entre els futbolistes dels dos equips. Mario Rivillos reconeix que l'ambient que els espera a El Olivo Arena serà un factor més a superar. El sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
Para nosotros era hoy una final. Entonces, bueno, teníamos que salir con el cuchillo entre los dientes desde el primer momento y yo creo que así ha sido, ¿no? Al final hemos marcado el territorio, como tenemos que hacer. Y nada, bueno, a seguir. Muy feliz por todo y súper contento por igualarla y a jugárnosla. Allí con 5 o 6 mil personas, imagínate, con tapones en los oídos. Pero no rehuimos de nada, el equipo sabe a lo que va a jugar, va a ser una batalla, provocaciones, el campo lleno. Bueno, ya lo sabemos cómo es Jaén allí.
I doncs serà un partit ben calent. Jaén es disputarà, com dèiem, aquest partit decisiu dijous. Començarà a les 9 del vespre i, com sempre, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
Més qüestions. El Mallorca espera anunciar aquesta setmana el fitxatge de Jagoba Arrasate.
Sí, és qüestió de dies. Arrasate, per cert, que es troba de vacances a l'illa amb el seu equip de feina. Jagoba és el tercer tècnic que fitxa Pablo Ortells pel Mallorca, el tercer que arriba avalat pel seu passat i l'objectiu de fer-li fer al Mallorca una passa endavant. Lluís García Plaza arribava a Son Moix per ascendir a primera i Aguirre per consolidar-lo a la màxima categoria. Ara Arrasate arriba a la recerca d'estabilitat a l'elit del futbol espanyol. El seu balanç amb Osasuna, 6 temporades, 256 partits entre totes les competicions, amb 102 victòries, 65 empats i 89 derrotes. I avui a IB3 Ràdio han parlat amb l'ajudant de Javier Aguirre, el mallorquí Toni Amor, que ha explicat com ha viscut la seva sortida del club. El sentim.
Sentimientos encontrados, alegría por una parte por cumplir objetivos y haber hecho un buen trabajo, creo yo, y tristeza porque al final te vas de tu casa, del sitio donde siempre soñaste estar y bueno, pero bueno, al final sabemos que este trabajo tiene esto y que siempre llega un final y bueno, y contento por cómo ha sido.
I pel que fa a aquesta temporada, aquest és el balanç que ha fet Toni Amor.
40 puntos, posición número 15, final de Copa del Rey, lo hubiéramos firmado al principio de temporada y con tantos cambios que hubo, sobre todo de una temporada a otra, con jugadores nuevos que llegaron, otros que se fueron, que eran importantes también aquí, pues bueno, yo creo que es una etapa positiva y este año era el año más complicado de todos porque era el de la confirmación en Primera División y yo creo que a partir de ahora ya están los cimientos bien puestos para que el club pueda crecer y pueda estar mucho más años en Primera División.
Això sí, el tècnic mallorquí només té paraules d'agraïment cap al club i també cap als futbolistes.
Yo la verdad que lo único que puedo hablar son palabras buenas del club, tanto de Pablo, de los Sergios, de toda la gente que está aquí trabajando, porque con nosotros han portado de 10. O sea, nos han ayudado en todo momento, nos han apoyado, nunca una mala cara, nunca un mal gesto. Llevarte el reconocimiento, sobre todo a nivel personal, a nivel de todo, de los jugadores, es algo maravilloso. Y se han portado con nosotros de 20, se han dejado el alma por nosotros, han luchado siempre para sacar todo y la verdad es que fue muy bonito, muy emocionante y luego al final también la despedida.
I més d'entrenadors, l'ex del Mallorca, Vicente Moreno, ha estat presentat com a nou tècnic de l'Osasuna. L'entrenador valencià té el difícil repte de substituir a Jagoba Arrasate. Sentim el que ha dit Vicente Moreno fa uns minuts a la seva presentació.
Es un momento difícil para llegar, porque no se puede obviar, ¿no? Pues la figura de Jagoba, el trabajo que viene haciendo Jagoba y entenderme, pues darle continuidad a todo lo bueno que se ha hecho, que ha sido mucho y que hay que intentar aprovechar. No somos exactamente iguales ni en lo personal ni en lo profesional, pero hombre, evidentemente, ojalá dentro de mucho tiempo pues podamos mirar hacia atrás y parecernos en muchas cosas, ¿no? Todo lo que ha sido estos últimos años.
I un darrer punt del Mallorca, el seu porter Predrag Rajković ha entrat a la convocatòria de Sèrbia per disputar l'Eurocopa.
I ho volem tornar a fer. Aquest és el lema de la campanya que inicia l'Eivissa per intentar tornar a la segona divisió.
El primer assalt diumenge contra el Barça a l'Eti. Ja estaran les taquilles obertes i el club, com també diuen les seves xarxes socials, vol omplir camises fins a la bandera. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Els abonats ja fan cua des d'ahir per adquirir la seva entrada i la possibilitat de comprar una altra. Tot i finalment haver de jugar a la tornada fora de casa en la primera eliminatòria del play-off, l'afició blau-cel que s'havia apropat aquest matí a l'estadi i confia en superar-la.
Aquí no hi ha quart, ni tercers, ni quins. És un partit que és molt important per l'afició, per l'illa, i esperem dur-ho endavant l'eliminatòria i esperem que puguem pujar. Farem tota la força que puguem perquè l'Eivissa pugi.
L'Eivissa ha canviat una mica la manera de jugar, crec que ens dona més esperança, juguem d'una manera més atractiva. La gent d'Eivissa té que apoyar perquè és important per la illa, pues, tenir un equip a segona divisió.
Jo penso que sí, però ja ho veurem. A veure si la gent compleix, si podem omplir el camp. Sent el Barça, pareix que la gent s'ha animat a venir al partit.
Els abonats tenen fins divendres per retirar les entrades. L'aforament és de gairebé 4.500 seients a Can Misses. Des de divendres, la resta del públic, si encara queden entrades, podran comprar-les. Pel que fa a l'esportiu, l'equip ha tornat avui a la feina després d'un dia de descans. Onésimo ha pogut comptar en la sessió amb tots els jugadors. Escassi, Gallar i Medina tornen de sanció i Obolski pareix ja recuperat de l'esguinç al turmell i Olartua, tot i que fa feina amb el grup, encara no està al 100% després d'operar-se ara fa 3 mesos al genoll.
2:54 minuts, una pausa i després parlàvem de la Fira del Llibre.
No et perdis el FAIM Festival el pròxim 8 de juny a Porreres. Celebram els aniversaris de l'agricultura ecològica de Can Nostre amb música en directe d'Antònia Font, Xanguito i molts més. Vine dia 8 de juny a Porreres i dona suport als nostres pagesos. Entrades a faim.cat.
Joan Miquel Oliver hi posarà la música i Lucia Pietrelli la lletra. Tots dos s'encarregaran divendres de donar el sus a l'edició número 42 de la Fira del Llibre de Palma, que tornarà a omplir el Born de Palma de llibres, llibreters i amb moltes novetats, com per exemple la recuperació del descompte del 5% a totes les compres, una festa de cloenda amb John C. Més que tu i l'anunci d'un premi literari. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, els llibres tornen a prendre el protagonisme al cor de la ciutat, amb permís de les terrasses, això sí, i ho fan donant prioritat a la figura del llibreter, de la compra de proximitat, de les recomanacions de tu a tu. És el que es desprèn, per exemple, del cartell que ha fet Albert Pinya, menys intel·ligència artificial i més contacte personal. De tot plegat, neixen els Premis Llibreters de Mallorca, que es donaran a conèixer el dia de la cloenda de la fira i que marcaran tot l'any literari a les Balears. Miquel Ferrer és el president del Gremi de Llibreters de Mallorca.
Que, com altres gremis d'arreu d'Espanya, han creat aquests reconeixements que volen posar en valor el paper del prescriptor, de llibreter com a prescriptor, i premiar els llibres del darrer any que s'han publicat en diferents categories que s'anunciaran a la cloenda de la Fira del Llibre, que van a millor llibre en català, millor llibre en castellà, no ficció, infantil i juvenil i local.
Com explica en Miquel, l'anunci es farà diumenge, dia 9, durant la cloenda, que inclourà també una edició especial de Jo sé més que tu, el concurs IB3 Televisió, que presentarà també David Ordines i en la qual hi participaran lectors, escriptors i llibreters. Així es posarà el punt i final a 10 dies de presentacions, de taules rodones, de contacontes, de tallers i de més coses.
Hem creat un espai de lectura que està situat enmig d'esborn perquè la gent pugui seure i pugui aprofitar que està obert aquí tots els dies per llegir o per consultar alguns llibres. I també hem fet una prova pilot enguany d'obrir la fira a nous públics durant els dematins, perquè també som conscients que tenim els dematins d'altra setmana, que la gent fa feina, per això hem fet una sèrie d'activitats per primera vegada dirigides a persones majors o persones que no fan feina perquè s'hi puguin acostar.
Hi haurà també un acte de commemoració de l'any estallers i una trobada amb el títol República, Guerra i Repressió, Feim Memòria al segle XXI.
I també avui s'ha presentat a Manacor una nova edició de la Nit de l'Art. Serà dia 15 d'agost i se l'ha batejada com de quilòmetre zero.
Reunirà una àmplia varietat d'artistes locals i espais expositius i transformarà el centre de la ciutat en una experiència cultural immersiva i diversa. El batle de Manacor, Miquel Oliver, també el delegat de Cultura Ferran Montero, han volgut destacar sobretot la xarxa entre creadors i veïnats que ha nascut d'aquesta iniciativa.
Nit de l'art de quilòmetre zero, és a dir, és una nit de l'art de manacorins per manacorins i, sobretot, quan seran per manacorins, no només són els artistes, sinó també tota aquesta gent que obri negocis, que també obri casa seva, per donar la possibilitat de que els manacorins facin una cosa que a nosaltres ens agrada molt que facin els manacorins, que és ocupar l'espai públic.
Cada un dels artistes ha pogut estar en contacte amb els propietaris d'aquest local, d'aquests comerços, de fins i tot cases particulars que ens han obert les portes. Per tant, també tenim aquesta interacció entre l'artista i aquesta gent que voluntàriament ens obri les portes de casa seva.
Digui, 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 digui,
que com més que encara vaig... I ses bísties de Montgolfres escalfen motors per a l'estiu. La banda menorquina estrena noves cançons per a la temporada de concerts que s'inaugurarà dissabte dia 8 a Mou.
El grup està compost per 6 joves de Ló, de Ferreries i de Ciutadella i està preparant els pròxims concerts d'estiu en què els espectadors podran escoltar 3 temes nous. Silla d'Escostat ha estat el primer que han publicat, en parlava Borja Olives, el cantant.
Que sempre ens identifiquen com els de ses illes i crec que és una cosa que tenim tots els menorquins en comú. I la segona cosa és que quasi sempre ens hem de justificar i hem de dir que no som de Mallorca, sinó que som menorquins. Aquesta confusió jo crec que és... no té cap mala intenció, però sí que moltes vegades nosaltres tenim la necessitat d'explicar que som de Menorca, que hi ha les nostres diferències entre els mallorquins i menorquins, les nostres peculiaritats.
El pròxim concert serà dia 8 de juny al claustre del Carme Mahó. Mentrestant, cada divendres publiquen una nova cançó.
Com una rentadora posada, on t'ha anat el meu amor, on t'ha anat a caia olor. De ressaca i mostra set sabata, t'has creat una ale que pot tombar sis vaques, que has buitat la cartera i foradat el cor.
Són les 3, moment de repassar les principals notícies d'aquest dimarts 28 de maig, en què estan pendents de l'incendi que s'ha declarat aquesta matinada al Parc Natural de l'Albufera, entre Muro i Sa Pobla. Les flames ja han cremat entre 35 i 40 hectàrees de canyet, però, segons les darreres informacions, evoluciona favorablement. No hi ha ferits, però sí que s'han desallotjat per prevenció al voltant d'una desena de veïnats de cases pròximes a la zona afectada. Continua preocupant, això sí, a hores d'ara, el vent, que dificulta les tasques d'extinció. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Ara mateix hi ha desplegat sobre el terreny un ampli dispositiu amb 40 efectius de l'Ibanat, 6 brigades i 6 vehicles, agents i tècnics de Medi Ambient, 15 efectius de Bombers de Mallorca i agents de la Guàrdia Civil i Protecció Civil, també Policia Local de Muro. Tot per extingir l'incendi a l'Albufera que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, provoca el manco es doni per estabilitzat avui hora baixa.
A les 5 de l'hora baixa aquestes previsions de vent baixa, el vent és el principal incentivador del foc, i després la nit se preveu en calma. Les previsions que m'estan donant és que en les pròximes hores el foc podrà estar estabilitzat i després passaríem a la fase de control, que seria un poc més endavant.
L'actualitat d'avui també passa per la terrassa del Medusa Beach. Un informe demolidor dels tècnics de l'Ajuntament de Palma conclou que era il·legal, que no tenia cap llicència d'activitat i no era transitable. Les causes de l'esfondrament, que va deixar 4 morts i 16 ferits, apunten a una sobrecàrrega de pes provocada per unes obres irregulars i per un excés de clients.
En el moment del tràgic succés hi havia una vintena de clients a la terrassa. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha explicat avui que posarà aquesta informació en coneixement de la policia i la fiscalia i que en cas d'obrir-se una causa penal, cort s'hi personarà.
Las obras no se pueden hacer obras ilegales. No se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad.
D'altra banda, a la barriada de Songoleu, a Palma, 4 persones han resultat ferides en una batalla campal que va tenir lloc ahir vespre.
La policia treballa ara en la identificació dels agressors i les persones que van participar en aquesta brega entre dos bàndols. Segons els veïnats, es va iniciar per l'atropellament d'un nin al carrer d'Indalecio Prieto.
En plana política, el decret de simplificació administrativa ha marcat la sessió plenària d'aquest dimarts al Parlament.
La norma s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de les Illes Balears i modifica una cinquantena de normes en l'objectiu, entre d'altres, de millorar els serveis a la ciutadania i incrementar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió administrativa. L'oposició ha acusat l'executiu de Proens d'aprovar una amnistia urbanística. El govern defensa que no afegirà més pressió sobre el territori perquè són cases ja construïdes.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat avui de manera formal el reconeixement de l'estat palestí. El líder de l'executiu espanyol ha deixat clar que aquesta decisió no va en contra d'Israel, sinó que el que reflecteix és el rebuig a Hamas. El ministre d'Afers Exteriors israelià, però, acusa Sánchez de ser còmplice del genocidi jueu.
En una declaració institucional, Sánchez ha destacat que Espanya, que fa el pas just juntament amb Irlanda i Noruega, es converteix així en un dels 146 països de tot el món que han reconegut Palestina com a estat.
Se trata de una decisión histórica.
que tienen un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.
Amb aquesta informació arribarem a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies, a la sintonia d'IV3 Ràdio, a les 4 en punt, ara